molt bona nit i benvinguts a l'Esport al Punt, un programa que segueix ben de prop tota l'actualitat esportiva de la jornada. Els temes que tractarem al nostre espai d'avui seran els següents. L'èxit aconseguit per Gorostegui i Doreste en el campionat del món de la classe Star. La baixa de Perico Alonso i el dubte de Julio Alberto pel Gamper. L'arribada del Nottingham Forest, Anderlecht i Borussia de Dortmund. La retirada de Tommy Nkono de la selecció de Camerún. I el triomf d'Espanya davant de Romania a waterpolo en el campionat d'Europa de natació que celebra a Roma. Encetem el nostre programa amb una notícia agradable, com és el del campionat del món assolit aquesta passada matinada als Estats Units per dos regatistes espanyols, Antonio Gorostegui i José Luis Doreste. Jordi Basté.
La parella espanyola formada pel santanderí Antonio Gorostegui i el canari José Luis Doreste s'han proclamat per segona vegada consecutiva campiona del món de vela de la classe olímpica Star, sense cap dubte la més prestigiosa de quantes es celebren, per ser el vaixell més antic dels inclosos en els programes del joc. Aquest campionat s'ha celebrat a les aigües de Marina del Rei, als Estats Units, i la parella espanyola ha obtingut una puntuació total de 32 punts, després d'haver quedat 3 vegades segona, 2 quarta i una desena en el llarg de les 6 regates celebrades. Antonio Gorostegui, de 28 anys, porta ja 3 títols mundials de categories olímpiques, un a la classe 470, l'any 1974, i dos a la classe Star, el 82 i el 83. A més, ha obtingut el títol de campió del món de la IRU i la medalla de plata de l'Olimpiada de Montreal en 470. La parella Gorostegui-Doreste arribarà demà a Madrid a les 8 del matí a Barajas, on seran rebuts per als dirigents de la vela espanyola, però no pel seu president, senyor Miquel Company, que els esperarà a l'aeroport del Prat. Sense cap dubte, un gran èxit per la vela del nostre país, i més si tenim en compte que estem un any dels Jocs Olímpics de Los Angeles.
Estem tan sols a 24 hores de la disputa de la 18a edició del trofeig Joan Gamper. L'expectació creix cada cop més per veure el debut aquesta temporada al Camp Nou de l'equip de Menotti. A darrera hora han sorgit problemes pel tècnic argentí al moment de formar l'equip titular que s'enfronti demà al Nottingham Forest. Jaume Boix.
El Futbol Club Barcelona ha entrenat aquesta tarda a porta tancada abans de concentrar-se de cara al partit de demà davant del Nottingham Forest, en què es presentarà el seu públic en la 18a edició del trofeu Joan Gamper. A causa de la forta tempesta d'aigua que ha descarregat aquesta tarda a Barcelona, l'entrenament no ha estat possible de realitzar-lo al Camp Nou, i Menotti i els jugadors blaugrana han tingut que fer-ho al voltant de l'antiga masia, avui residència de jugadors juvenils. L'estadi barcelonista ha quedat encharcat i al túnel de vestidors hi havia més d'un pam d'aigua. De cara al partit amb el Nottingham, és segura la baixa del migcampista Perico Alonso, que encara es queixa de la seva lesió muscular i no estarà en condicions de jugar.
Pues no sé, seguramente sería precipitarse un poquito.
El dubte principal que té Menotti és el de Julio Alberto, que té unes molèsties al recte de la cama esquerra que li preocupen bastant. Aquesta tarda tenia que provar després de passar el reconeixement amb els metges del club.
No lo sé todavía. Yo he venido hoy temprano para probar. Quiero calentar bien la pierna y tal y, en fin, hacer unas pruebas. Ahora lo que voy a andar es a tope porque yo entiendo que el jugador que sale al campo tiene que estar en perfectas condiciones y a tope para jugar sin miedo ninguno. Yo voy a entrenar como siempre lo hago y si no puedo estar, pues no puedo estar, pero no voy a andar con medianías.
Julio Alberto, però, creu que no perderà la titularitat de cara a la Lliga, si és que finalment no pot jugar un Gamper que li fa molta il·lusió.
Yo siempre espero que si estoy en condiciones el míster siga contando conmigo y lógicamente a mí me gustaría estar. Lo primero para mí es el Sevilla, el primer partido de Liga. El Gamper, pues sí, estoy loco por ganarlo, pero pienso que la Liga es lo más importante, ¿no?
Aquestes lesions poden donar l'oportunitat a homes com Esteban i Urbano, o també, per què no, al jove Rojo, que aquests dies ha estat provant com a defensa lateral per Menotti. Esteban, creo que podia tenir la seva oportunitat demà mateix.
Bueno, yo te he dicho que yo he trabajado esta pretemporada como para que, si el míster quiere contar conmigo, yo estoy en condiciones, porque me encuentro bien físicamente, y si es así, pues voy a intentar demostrarle de que puedo jugar. Llevamos 2 años sin ganar el Gamper, lo que yo creo que la tercera será la vencida y vamos a intentarlo y sobre todo a ver si podemos dar un buen espectáculo, que es lo que se trata, un trofeo como este. Bueno, yo el equipo lo veo bastante bien y sobre todo con un sistema de juego muy, muy acorde a los jugadores que tenemos, porque tanto como Maradona y Chuse son grandes jugadores y el sistema de juego que ha empleado el míster para mí es muy bueno, muy acertado y vamos a ver si lo podemos poner en práctica a partir de mañana.
Pel que fa a Rojo, s'ha de dir que no confia massa en les seves possibilitats, encara que, com dèiem, ha estat sotmès a prova com a lateral aquests darrers dies.
Sí, sí, desde que pasé estoy jugando de lateral o de centrocampista, y, pero no sé, no es igual de extremo jugar 11 años de extremo que llevar 3 o 4 meses, un mes de lateral.
Urbano, per últim, pensa que és el moment de començar a guanyar-se un lloc a l'equip titular.
Bueno, creo que ahora debo pensar que en el momento que vuelva a salir al terreno de juego tengo que darlo todo y que voy a intentar de que se me siga dando alguna oportunidad más y si es posible poder hacerme con un puesto en el equipo titular.
Recordem, doncs, que el Barça fa 2 temporades que no guanya el trofeu Joan Gamper i que tots els jugadors estan convençuts de donar una satisfacció a l'afició en aquesta ocasió.
I mentre el Barça es prepara, han anat arribant a Barcelona els 3 equips estrangers, el Nottingham Forest, l'Anderlecht i el Borussia de Dortmund.
Feu Joan Gamper, juntament amb el Futbol Club Barcelona, ja han arribat a la ciutat condal. Els homes de Menotti tindran demà com a rival a partir de 2:15 a l'equip anglès del Nottingham Forest. Brian Clough, el tècnic de l'equip anglès, pensa que el Joan Gamper és el torneig de més prestigi que es pot jugar arreu. És el torneig més important que un equip pot jugar i el més difícil si tenim en compte que coincideix amb el començament de la temporada. A més, els equips que intervenen en aquesta edició tenen molta qualitat. El Nottingham Forest ha estat 2 vegades campió d'Europa i va guanyar també la Supercopa davant el Futbol Club Barcelona l'any 79. Ara és un equip modest, 5è a la darrera lliga anglesa, però l'entrenador Brian Clough confia a recuperar el terreny perdut. Fa 9 anys que porto l'equip i al començament també es plantejava una tasca dura i vam arribar molt amunt. Espero que ben aviat tornem a ser campions. Recordo que en una ocasió vam guanyar la Supercopa al Futbol Club Barcelona. Ara volem fer un paper tan bo com llavors en el Gamper. El Nottingham Forest no podrà comptar en aquesta ocasió amb Gray, Proctor ni tampoc amb Robertson. Aquesta serà la prova de foc, la primera prova de foc dels jugadors de Menotti davant un Camp Nou ple de gom a gom i amb força expectació per veure un equip que, com sempre, ha d'aspirar a conquerir el títol de Lliga. Abans, però, jugaran el primer partit del trofeu l'Anderlecht i el Borussia Dortmund. L'equip belga arriba al Gamper sense Lozano, traspassat al Real Madrid, però amb Arnesen, l'exvalencianista que ja es troba del tot recuperat de la seva lesió. Per Paul Van Ince, l'entrenador belga, la baixa de Lozano no s'ha de notar. Jo crec que hi ha qualitat en el nostre equip. És un equip amb homes com Arnesen, Van der Eyck, i ara només cal que hi hagi més cohesió entre tots els homes de l'equip. Il s'agit simplement maintenant de que ces garçons reviennent parce qu'ils ont été blessés très longtemps et qu'il y ait nouveau une cohésion en l'équipe, mais du talent il y a dans l'équipe, ça j'ai pas peur. L'exjugador de València, Arnesen, serà ben segur a l'11 inicial damunt la gespa del Camp Nou. L'època dels gas negres ja ha passat.
Ha jugado solo un partido, ¿no? Un partido amistoso, jueves pasado, y tenía que jugar un medio parte, una hora, pero ha jugado todo el partido completo y siento bastante bien. Claro, falta mucho ritmo de juego y tal, pero estoy entrenando ya 4 semanas y con todo bien.
Arnesen, com molts dels jugadors de l'Anderlecht, ja ha jugat al Camp Nou i sap el que és.
No, sí, sí, claro, pero al fin todos los jugadores de Anderlecht han jugado muchos partidos europeos, ¿no? Y es un equipo con bastante experiencia y tal, no pasa nada. Es un torneo, me gusta mucho porque es un torneo importantísimo, creo, para todos y para nosotros también, y para mí, sobre todo, es un partido donde puedo ver cómo va, cómo estoy ahora en este momento en forma y tal. Yo estoy muy contento ahora.
El tercer equip estranger participant en aquesta edició del Joan Gamper és el Borussia de Dortmund. Per aquelles coses de la vida, l'equip alemany és el trofeu Joan Gamper com a compensació del fitxatge d'Udo Lattek com a tècnic barcelonista. El Borussia jugarà contra l'Anderlecht i el seu entrenador, Uli Maslow, està satisfet de jugar al Camp Nou. Alemanya té un gran prestigi aquest torneu per al bon joc que s'hi pot veure. Evidentment, estem satisfets de poder jugar aquí a Barcelona.
Dieses Turnier hat in Deutschland auch einen ganz hervorragenden Namen, einen ganz hervorragenden Anklang gefunden. Und es ist eine international sehr, sehr starke Konkurrenz.
S'ha comentat que el Borussia Dortmund és l'equip més fluix en aquesta edició del Gamper. Uli Maso, el seu entrenador, també hi diu la seva. Home, he començat la Bundesliga amb un equip totalment reformat. És veritat que és un equip nou i per això he de reconèixer que de moment som una mica fluixets.
Und wir werden sicherlich nicht zu den stärksten Teams gehören. Dazu ist die Mannschaft einfach noch zu jung und im Aufbau noch zu früh.
Demà arriba l'hora de la veritat. A partir de 8:45, Anderlecht Borussia, i a partir de 10:45 de la nit, Futbol Club Barcelona Nottingham Forest a l'estadi barcelonista.
Deixant d'un costat l'actualitat del Joan Gamper, hem de parlar també del Real Club Esportiu Espanyol, i en aquest cas del seu porter i figura Tommy Encono, per culpa d'uns problemes que per culpa d'uns problemes amb les autoritats del seu país pensa deixar de jugar amb la selecció del Camerun.
El porter del Real Club Esportiu Espanyol, Tomás Encono, no tornarà a jugar amb la selecció del Camerun fins que no solucioni un problema que el té enfrontat amb la Federació Camerun. Encono ha estat reclamat per la Federació de Camerun per jugar davant de Sudan el proper dia 14 de setembre, però ella ja ha dit que no jugarà aquest partit corresponent a la Copa de les Nacions d'Àfrica ni el de tornar del Sudan el dia 27. El problema que enfronta Encono...
Ir a jugar un partido internacional cuatro días sin prepararse estaba muy arriesgado y yo quería que juega un otro que estaba mejor preparado que yo.
Encono no se li va perdonar la seva actitud i va tindre que sortir de Camerun en el cotxe d'un amic que el va portar fins a Malabo, la capital de Guinea Equatorial, abans d'incorporar-se a la disciplina de l'Espanyol. Encono també reclama diners a la federació.
Darme mi dinero porque he gastado mucho dinero para salir de mi país y ahora tengo que reparar el coche de mi amigo que me acompañó ahí a la frontera entre la Guinea Ecuatorial y el Camerún. Y tengo que reparar ese coche. Y bueno, quería que la federación me da mi dinero de 1 million de francos camerounés. Si no me lo da, tengo. Para mí es un problema que tengo que ir a jugar ahí porque la gente de la federación no me quiere.
Tomás Encono acusa el secretari general de la Federació Camerunesa, senyor Isayate, de tots els seus problemes i té clar que no tornarà al Camerún si no li donen garanties per creuar lliurement la frontera.
No creo porque no tengo el seguro que si me voy ahí podré volver sin problema. Bueno, hay que esperar porque está ahí el encargado de asunto de vacaciones en Camerún y me ha dicho que se va a arreglar este problema.
Moment ara de conèixer altres notícies importants de la jornada.
L'exentrenador del Futbol Club Barcelona ha cessat en el seu càrrec de responsable tècnic del Colònia, quan només es porten disputades dues jornades de la Bundesliga. Michels ha tingut darrerament molts problemes amb els jugadors del Colònia i tot fa pensar que això, juntament amb les derrotes de l'equip en el torneig Costa Verde, han decidit a la junta directiva del Colònia pressionar Michels perquè presentés la seva renúncia com a màxim responsable tècnic de l'equip alemany. El substitut de Michels serà, de moment, el segon entrenador Hannes Loer.
Mats Wilander encançava la classificació del Grand Prix de tennis després de guanyar ahir el txec Ivan Lendl en el torneig d'Ohio. L'espanyol Pepe Higueras és situat en setena posició.
La selecció espanyola d'hoquei patins participarà en el campionat europeu sènior que es disputarà a Berkeley, Itàlia, el dia 2 d'octubre, ja que la suspensió imposada a la selecció espanyola serà aixecada properament.
El submarinista Isidoro Gordo, campió d'Espanya i cinquè en el Mundial de Brasil, ha estat trobat sense vida en el terme municipal d'Alcalà de Xivert, a Castelló.
Un nou rècord del món als 200 metres lliures i la victòria d'Espanya a waterpolo davant de Romania, així com la mala actuació dels nedadors espanyols, són els aspectes més destacats de la jornada d'avui al Campionat d'Europa de Natació. Josep Maria Batllori.
L'alemany federal Michael Gross ha establert un nou rècord del món a la modalitat de 200 metres lliures a la final d'aquesta prova corresponent als campionats d'Europa de natació que es disputen a Roma. Michael Gross ha fet un temps de 1 minut 47 segons 87 centèsimes. El rècord anterior d'ell mateix era d'1 minut 48 segons i 23 centèsimes. Pel que fa al waterpolo, la selecció espanyola ha aconseguit avui la seva primera victòria als campionats d'Europa que s'estan celebrant a Roma. Els homes que prepara Lolo Ibern han guanyat la selecció de Romania per 9 gols a 8 en un partit molt difícil en què Espanya ha anat perdent gairebé fins al quart temps. Però finalment, després de les derrotes amb Hongria i la Unió Soviètica, s'ha aconseguit guanyar els romanesos. Un home molt important en la selecció espanyola, un autèntic crac, com és Manel Estiarte, explica a Catalunya Ràdio la victòria d'avui.
Si no hem pogut aconseguir aquesta victòria que tant esperàvem, ja que els dos partits d'abans d'ahir i ahir ens ho mereixíem, avui dia ha sigut el contrari que els altres dos partits. Hem anat perdent durant tot el partit de darrere, i al final, en els últims moments, l'última meva part hem reaccionat i ens hem ficat davant i hem aconseguit el triomf.
Després d'aquest triomf, Manel Estiarte pensa que les possibilitats d'Espanya per superar el cinquè lloc assolit a Split fa dos anys segueixen vives.
Simplement avui decidia a l'equip que es quedava enrere o a l'equip que encara, diguéssim, podia lluitar per el màxim, bueno, per el màxim diem, per entrar dins el grup final. Nosaltres ara amb dos punts, demà ens queda Iugoslàvia per acabar, diguéssim, la primera fase abans de descansar. Si poguéssim guanyar demà, ens llançàvem ja cap a... Pues, aviam si podíem aconseguir una millor classificació de fa dos anys, o sigui, quedar entre els cinc primers.
Per quedar entre els cinc primers, serà necessari guanyar demà a Iugoslàvia, un equip que està donant sorpreses en aquests europeus. Però la selecció espanyola i Manel Estiarte són molt optimistes després del triomf d'avui.
Iugoslàvia és de les potències que està donant la sorpresa aquí, que està fent waterpolo molt positiu. Ara a nosaltres ens ha anat molt bé la victòria d'avui perquè ens ha... Després de la pèrdua i a Rússia injusta, perquè ens la van prendre, llavors avui necessitàvem aquests dos punts. Així ho ha aconseguit i ara l'equip està optimista, amb ganes, i ara anirem a per totes.
Esperem que, efectivament, Espanya vagi a per totes i demà pugui vèncer Iugoslàvia. D'altra banda, les proves de natació en els mateixos campionats d'Europa que es disputen a Roma no han pogut començar pitjor pels nedadors espanyols, perquè dels 5 que han participat en les diferents modalitats, cap no ha aconseguit de classificar-se per la final. A la prova de 100 metres braça, Gustavo Torrijos, rècord d'Espanya d'aquesta modalitat, ha quedat quart a la sèrie, amb un temps d'un minut 6 segons 30 centèsimes, que no li ha permès d'accedir a la final. Així mateix, Enrique Romero, malgrat haver fet un temps millor que el seu company Torrijos, ha quedat també fora de competició. Pel que fa als 200 metres lliures, el nedador del Canoe, Juan Carlos Vallejo, que a Sevilla va establir un nou rècord en els campionats d'Espanya, ha quedat també eliminat a les sèries, així com Xavier Miralpeix, que ha fet un temps molt per sota de les seves possibilitats. Finalment, en categoria femenina, a la prova de 400 metres estils, Natalia Autrich ha quedat setena de la seva sèrie, a més de 24 segons de l'Alemanya Oriental Petra Schneider, rècord del món d'aquesta especialitat. Després d'aquests resultats negatius, sembla que les esperances espanyoles se centren en les possibilitats de David López Zubero, en 100 metres papallona i 200 metres estils, i de Rafael Escalas, en 1.500 metres lliures i 400 estils.
I abans de cloure el nostre programa, diem cap a Ciutat de Parma per tal de conèixer com s'estan desenvolupant les coses per Espanya en el seu partit davant de Brasil en el Campionat del Món Júnior de Bàsquet. Santi Carreras.
A 6 minuts de la fi del partit, Espanya guanya a Brasil per 77 punts a 76. L'equip brasiler, però, acaba de perdre per 5 faltes personals el seu millor jugador, Boas, que portava en aquests moments 28 punts anotats.
I això és tot per avui en l'esport al punt. Mercès per la seva atenció i molt bona nit a tothom.
Catalunya Ràdio, són 3:15 de 9.